Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 21 de setembre, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i l'Héctor García i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui començarem parlant de la OCU. I per què? Doncs perquè denuncien diferències de fins a 300% en el preu de la grua municipal. Et poso un exemple. A Barcelona, la grua costa 198 euros i a Melilla, 51. Per què? Li preguntarem a l'Esther Lorente, que és la delegada de la OCU a Catalunya. I les obres de les Rambles de Barcelona ja tenen data de començament. Serà el 3 d'octubre. La reforma de l'emblemàtic passeig començarà a la part inferior entre el Monument a Colom i el Portal de Santa Madrona. Avui volem parlar i escoltar el Fermí Villar, que és el president d'Amics de les Rambles. I sabeu que el millor pa de pagès del 2022 es troba a Montserrat Fornés, un negoci familiar centenari? Han obtingut el premi de IGP Millor Pa de Pagès Català. I està ni més ni menys que al carrer Castillejos de la ciutat de Barcelona. Avui parlarem amb ells. I d'aquí un moment entrarem en matèria, però a les 7 de la tarda i 2 minuts contactem, com cada dia, amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quines temperatures i quin temps ens espera les properes hores. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem una jornada a Catalunya que començarà amb cels ennuvolats i amb ruixats i tempestes a Tarragona durant la primera meitat del dia, que podran ser localment fortes, amb acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora, sobretot a l'extrem sud. I amb el pas del dia la situació tendirà a quedar amb intervals ennuvolats, i al nord de Girona també s'esperen ruixats dispersos, primer a l'Empordà i a la tarda al Pirineu. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran al sud-oest i no canviaran gaire la resta, mínimes de 15 graus a Lleida i a Girona, de 18 a Tarragona i de 19 a Barcelona, mentre que les màximes baixaran a Tarragona i a la resta no canviaran gaire o baixaran lleugerament, amb màximes de 26 a Lleida i a Girona, i també les màximes seran de 26 a Tarragona i a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, predominarà la component est i tindrem alguns intervals moderats a zones del litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ja es nota que la tardor està cada cop més proper, serà el dia 23, però abans de que arribi la tardor, anem ara fins a les carreteres. La informació de si hi ha alguna incidència a aquestes hores la té el Servei Català del Trànsit, a la veu de l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, les dues principals vies amb més retencions són l'autopista P7 i la C33. En el cas de la P7, per un camió abrigat aquesta tarda, a Barberà del Vallès i en sentit Girona, queden moltes cues, encara doncs, ben bé 13 quilòmetres des del Papiol fins a aquest punt de Barberà, tot això en sentit nord. A més a més, la B30, al lateral, també es manté molt plena, la mateixa extensió en sentit nord. A la C33, com dèiem, també hi ha aturades, en aquest cas per un accident, a Montcada i Reixac, hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona, i aturades d'uns 4-5 quilòmetres des de Mollet del Vallès. A la resta de vies destaquen encara, sobretot, les dues rondes, encara amb força volum, amb aturades les dues en sentit Besòs, i altres punts, altres zones de forma més puntual, com la C-17, la C-60 o també altres punts de la C-58. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. 7 de la tarda, 4 minuts. Arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de Jesús María Barrientos, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que recorda que tothom ha de complir les lleis.
Exacte, i en cas de no fer-ho, diu que ningú pot evitar les conseqüències. Sense dir-ho obertament, Barrientos es referia a la sentència del 25% de castellà. Deixa clar que tothom ha d'acatar les resolucions judicials, i això inclou a particulars, entitats, però també a l'Estat. Reivindica la imparcialitat dels jutges i diu que qualsevol intent d'ingerència ni és legítima ni democràtica.
La ley obliga a todos por igual, a las personas físicas, pero también a las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido al Estado. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Nadie puede colocarse por encima de ella o pretender eludir las consecuencias de su vulneración.
Sobre la no renovació del Consell General del Poder Judicial, Barrientos reconeix que està en joc la imatge i el crèdit de la justícia i demana deixar a un costat la lluita de partits.
Mentrestant, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, denuncia que les lleis contra l'ocupació il·legal són insuficients i per això demana que revisin.
I la prova de que no funcionen és que durant el 2021 les ocupacions es van incrementar un 12%. El fiscal en cap diu que és difícil d'entendre que no es doni una resposta ràpida, sobretot per evitar altres infraccions que acompanyen aquestes ocupacions il·legals.
Com ara, defraudació de fluid elèctric, extorsió al propietari o cultiu de marihuana a l'interior de l'immoble. D'altra banda, s'incrementen els conflictes veïnals, derivats d'activitats molestes o incíviques per part dels ocupants. Tot això ens porta a considerar com a insatisfactori el marc jurídic vigent i confiem que pugui ser revisat pels òrgans legislatius.
Recordem que Catalunya lidera el rànquing d'ocupacions il·legals a Espanya amb un 42% del total.
Tant la Fundació Pere Tarrés com l'empresa d'autobusos Plana presentaran demà els seus informes sobre què va passar perquè una nena de 3 anys es passés 7 hores tancada en un autobús escolar.
Sí, faran arribar aquests informes al Consell Comarcal del Garraf, que és qui gestiona aquest servei de bus. A l'espera de com avança aquesta investigació, la Sallec, que és la patronal del sector del lleure, deixa clar que episodis com aquest de Sitges, els casos de mala praxis, són aïllats. Pep Montes és el gerent de Sallec.
Els casos de possibles males pràctiques com aquesta en el sector són purament anecdòtiques. Tant d'accidentalitat com de denúncies que puguin haver en aquest sentit no es produeixen. En termes generals, la responsabilitat tant d'entitats o empreses que presten aquest tipus de serveis és molt alta i hi ha una plena consciència d'aquesta responsabilitat.
La Fundació Pere Tarrés considera que la responsabilitat és del xofer de l'autocar, mentre que l'empresa del bus apunta a les monitores que viatjaven amb els nens. De moment, aquestes dues monitores han estat apartades de forma cautelar.
I atenció amb aquesta notícia. Una dona, agredida per la seva parella, s'ha quedat sense l'empara de la llei de violència masclista perquè l'agressor s'ha canviat de gènere i ara és una dona.
Sí, l'Antònia és el nom fictici de la víctima. Va ser agredida per la seva parella, el Lluís, que també és un nom fictici. No ho va poder denunciar perquè havia canviat el seu gènere al registre civil i constava com una dona. La conseqüència és que el cas s'ha de tramitar com un cas de violència intrafamiliar, un fet que deixa l'Antònia en una situació de total indefensió, com ens ha explicat la seva advocada Meritxell Cabezón.
Se encuentra victimizada porque se encuentra residiendo con su agresor, porque no tiene medios económicos para salir y porque no le han dado las órdenes de protección, no se las han concedido. Y por otro lado la tenemos doblemente victimizada porque al no ser considerada víctima de violencia sobre la mujer, entonces no tiene acceso a los pisos de acogida, a los complementos de PNC, a todas las ayudas económicas que permiten la salida del círculo vicioso de la violencia.
En definitiva, aquest cas obre un debat legal i ètic sobre les mancances que té l'actual llei de violència masclista que, recordem, va tirar endavant la ministra Irene Montero.
I han augmentat els accidents amb patinet elèctric i no ajuda que el 16% de conductors admeti que l'han trucat per anar més de pressa, com revela una enquesta del RAC.
Amb la llei a la mà no es pot manipular un patinet per accedir a la velocitat legal, però hi ha manipulacions que sí que estan permeses. Ens ho ha explicat Javier Robles, gerent de l'empresa repararpatinetelectrico.com.
Nosotros solo lo hacemos en las ocasiones en las que el cliente lo que nos pide es más potencia para las subidas, pero manteniendo la velocidad punta legal, hasta los 25 kilómetros por hora. Hay clientes que, o bien por su peso, o bien por el tipo de patinete que tienen y donde viven, pues tienen que hacer una serie de subidas en las cuales su patinete no tira, se tienen que bajar el patinete y subirlo andando o arriesgarse a quemarlo. En este punto nosotros sí que realizamos este tipo de potenciación.
Robles ens ha reconegut que el seu taller ha perdut clients per haver-se negat a trucar patinets de forma il·legal.
I atenció als que agafeu transport públic, perquè aquesta mitjanit comença una vegada 24 hores dels autobusos de TMB coincidint amb les festes de la Mercè.
I els serveis mínims seran d'entre el 20 i el 40%, depenent de l'hora. Es garanteix el 40% dels trajectes en hora punta. I entre el 23 i el 30 de setembre les aturades seran parcials per franges horàries amb uns serveis mínims del 20%. Serà entre les 2 i les 4 de la matinada, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 9 i les 11 de la nit.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
7 de la tarda, 9 minuts. Albert Díez, company d'Esports, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Què tal? Com estàs? Bona tarda a tothom.
Bona tarda i amb ganes de saber, com ja venim informant, del desig de Sergio Busquets de jugar a la Lliga dels Estats Units i des de la concentració de la selecció avui hem sentit un altre blaugrana, no?
Sí, a Eric García. De seguida repassem un dels documents que hem rescatat parlant d'un company, no de Sergio Busquets, sinó de Piqué. Hem de comentar que per ser una quadra de la setmana, en una setmana sense futbol de primera, déu-n'hi-do l'actualitat que hi ha directa i indirecta del Futbol Club Barcelona. Sí, aquesta notícia de Sergio Busquets, jo recordo que ja en la gira pels Estats Units la companya Elena Conde ja ho va apuntar, que té un desig, no sé si de retirar-se, però que per exemple, quan acabi aquesta temporada, doncs de provar coses noves. I provar coses noves vol dir el soccer nord-americà. Veurem si finalment Sergio Busquets, suposo que en funció de com vagi aquesta temporada, del que passi a nivell individual i grupal al Barça, doncs acaba de donar aquest pas que li ve molt de gust, ens consta. Ara parlarem d'aquestes informacions que apunten any 2020, quan Messi volia renovar amb el Barcelona i el que li demanava. Ara en parlem, però per lligar temes, efectivament, 6 blaugranes amb Espanya, que té partits de la Nations League davant Suïssa dissabte i Portugal el dimarts, i Eric García, que és peça bàsica per Xavi i per Luis Enrique, ha parlat de Piqué. Què ha dit Víctor Navarro? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert. Sí, per ser un Barça, que és l'equip d'Europa que té més internacionals, 18, el Bayern té 17. Estan al podi a dalt, i a més a la selecció espanyola en porten 6 jugadors, Eric García, Jordi Alba, Pedri, Gavi, Busquets i Ferran Torres. Precisament, com deies, Eric García ha comparegut avui en roda de premsa. De Ferran Torres, una altra companya, ha dit que ja entrarà la pilota, que és veritat que a vegades es resisteix la porteria, resisteix entrar a aquesta pilota, però que ha demostrat que és un bon futbolista i s'ho està treballant. I sobre Gerard Piqué, li preguntaven després, evidentment, de veure les imatges del cap de setmana, d'ell i de Jordi Alba a la banqueta, de no jugar, de no tenir un paper protagonista ni gairebé ni de suplent, perquè no ha tingut gairebé minuts aquesta temporada, i això deia el seu company a la defensa.
Òbviament, crec que el Gerard té unes qualitats que ha demostrat els últims 10-15 anys, que per mi ha sigut un dels 3 millors centrals que podria dir de la història que he vist. Tenir-lo com a company és algo molt bo, perquè aprens cada dia i estic segur que quan tingui minuts demostrarà el nivell que té.
La veu, l'opinió d'Eric García. Per cert, que ha hagut de moure fitxa al Barça, Víctor, perquè aquestes informacions del diari El Mundo apunten a que Leo Messi va demanar, entre altres coses, per renovar l'any 2020 al Barça una bonificació, el que es coneix com una prima de fitxatge, de 10 milions d'euros. Què diu el Barça? Què pensa el conjunt blaugrana?
Doncs han mostrat la seva indignació. Cap a les 6 de la tarda han fet un comunicat dient que aquesta filtració interessada forma part d'informacions que estan a l'abast d'un procediment judicial. El Barça lamenta que des del Mundo treguin pit per tenir accés a aquesta quantitat d'informació, perquè diuen que encara no l'han compartit amb les parts, i avisa el Futbol Club Barcelona que ja està en mans tot això dels seus serveis jurídics. També des de l'equip de comunicació de Leo Messi el que diuen és que no faran cap declaració, i l'expresident, l'entorn de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, diu que els ha sorprès aquesta informació, sobretot en aquesta aturada de seleccions. Per cert, encara seguirà aquest serial, perquè aquesta nit sortiran informacions en exclusiva al Mundo sobre Gerard Piqué.
Molt bé, Víctor, gràcies. Que vagi
gràcies.
Bé. Així està el Barça, benvolguda Montserrat.
I avui, Albert, ha passat per Esporcope el nou capità de l'Espanyol, en Sergi Darder.
Sí, que és peça bàsica, ho dèiem, d'Eric García al Barça i també a la selecció. Doncs Darder, vaja, que és fonamental a la columna vertebral del conjunt blanquiblau, ha pentinat l'actualitat del club a nivell grupal individual, òbviament amb aquest mal inici irregular, inici de temporada del conjunt blanquiblau amb només 4 punts sumats dels 18 possibles. I a nivell personal, Darder ha dit això. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, protagonista d'excepció avui a Esports Copé, el primer capità de l'Espanyol, Sergi Darder, anomenat ahir mateix pels seus companys com el número 1, l'home que ha de portar el braçalet amb el 21 de Dani Jarque. Un Darder que ha passat avui per Esports Copé per recordar que va arribar a l'Espanyol amb 13 anys, que potser en aquell moment mai va somiar amb l'honor que és lluir el braçalet de capità a Can Perico.
Sí que és veritat que fa uns anys no em veia preparat per el que representa, és a dir, no pel sentiment ni molt menys, que tothom sap el que sento pel club, però sí que, bueno, ser capità és una responsabilitat que crec que tens que estar a l'altura de moltes coses, i sobretot ser un referent pel vestidor. Bueno, jo no estava preparat, però ara mateix em veig capacitat per tot, per ajudar a tothom, perquè jo crec que ara mateix no necessito ajuda personal meva, sinó que ja estic dispost a ajudar a tothom, així que ja et dic, molt orgullós de ser capità.
Diego Martínez és per ell el líder, té bones sensacions pel que està passant, sí que hi ha menys punts del que l'equip es mereix i que només importa una cosa, guanyar d'aquí a 10 dies al València. L'Espanyol tornarà a la feina demà, també ho farà divendres, abans de fer festa el cap de setmana i encara la primera setmana d'octubre amb esperança de guanyar el 2 d'octubre, diumenge, a les 2 del migdia, al València.
Sí, gràcies, perquè recordem que aquest cap de setmana tenim compromisos de seleccions, partits internacionals, no tenim lliga de primera. Sí a segona, no a primera.
I el Girona, Albert, ha fet pinya i ha presentat un recurs a la sanció de 2 partits a Mitchell, l'entrenador.
De Mitchell Sánchez, per l'expulsió en vermella directa a camp del Betis. Ja va presentar al·legacions que no van prosperar. La sanció és de 2 partits, intenta que el Girona li puguin rebaixar aquesta sanció a Mitchell, recurs d'apel·lació. Recordem que ara mateix es perdrà el partit davant la Reial Societat del diumenge 2 d'octubre i un partidàs d'aquells marcats en vermell, veritat, Montserrat, quan et digui el rival en el calendari de la temporada, com és l'Atlètic de Madrid. Veurem si li rebaixen. I, per cert, demà serà protagonista a Esports Copé el cervell del Girona, més enllà de la banqueta. La projecció de l'entrenador al terreny de joc, Aleix García.
I mentre arriba aquest dia, dimecres, per cert, aquest dimecres, tenim final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
Sí, a les 9 de la nit a Tarragona, que estan de festes, de festa major, doncs Barça-Penya, 9 de la nit, a veure qui guanya, perquè es tornen a enfrontar el dissabte a la semifinal de la Supercopa. Saruna Jasikevic, és el tècnic del Barça.
La verdad que es difícil pedirles algo más ahora mismo. Están luchando, están intentando entender lo que estamos pidiendo, pero bueno, llevamos 3 días juntos. Me quedo más con creación de juego, ¿no? Yo creo que ahora seguramente que no entendemos uno a otro. Ellos han jugado, como he dicho, solo 3 entrenos con uno a otro. Hay que seguir moviendo balón, creando tiros y bueno, yo creo que en general hemos conseguido muchísimos objetivos hoy.
El Barça que ve d'eliminar el Bàsquet Girona i el Joventut que ve de remuntar davant el que fins ara ha estat el vigent campió, que és el Baxi Manresa. La final a les 9 de la nit.
I la triple enquesta del dia?
Sí, mira, com sé que vas justeta de temps, et recordaré l'enquesta Barça, bàsicament. Preguntem avui, fitxaríeu Marco Asensio? Sí o no, que s'ha deixat estimar, més en declaracions d'aquesta casa, el partidazo. Fitxaríeu Marco Asensio? Sí o no? Guanya el no amb el 58% dels vots.
Molt bé, doncs aquesta és una de les enquestes d'Esports Cope. Més informació a cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Albert Díez, company d'Esports, gràcies i fins demà.
Gràcies, bon programa, Montse. Una abraçada,
un petó. Molt bé, i d'aquí un moment en parlem amb l'OCU perquè està denunciant diferències de fins a 300% en el preu de la grua municipal. Què està passant? Ara us ho expliquem.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así.
de dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra parlem d'un estudi de les tarifes que cobren els ajuntaments per la retirada d'un vehicle per la grua i la seva posterior custòdia durant 25 hores que ha realitzat l'Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU. En parlem amb l'Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya. Esther, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, certament hi ha fins a 300% de diferència de la grua municipal d'un municipi a un altre?
Mira, et poso un exemple de l'estudi que hem fet. A Melilla, el cost de la grua i la tassa de dipòsit surt a 50 euros i a Barcelona a 198, pues un 300%.
Carai, i això per què passa? Per què hi ha aquestes diferències?
Mira, ben no t'ho sabem dir, perquè hi ha diferent casuística. Hi ha alguns dipòsits municipals que estan externalitzats, d'altres que no, però nosaltres el que denunciem és això, aquesta diferència tan abismal de preu, i demanem doncs una mica que siguin més transparents a l'hora de determinar aquests preus.
Uh-huh. Escolta'm, per exemple, Catalunya, sí. Les ciutats més cares, estem parlant també de banda de Barcelona, que a Barcelona són 198 euros. Si parlem d'altres capitals catalanes, com està la cosa, Esther?
Bé, totes sobrepassen els 100 euros. Fixa't a Lleida, són 154 euros. A Tarragona, 122. I a Girona, 108. Totes passen dels 100 euros.
Déu-n'hi-do. A banda del preu de la grua, hem de parlar de lo que dèiem abans, no? De les dependències municipals on queda el cotxe fins que tu el vagis a retirar. Això també costa uns diners.
Clar, i aquesta és una mica la denúncia que nosaltres fem, perquè nosaltres entenem que el dipòsit del vehicle s'ha de fer en funció de la prestació real d'aquest servei de custòdia. És a dir, t'explico, dels 54 dipòsits municipals que hem estudiat, 47 facturen per dies complerts, amb independència si ha estat una hora o 24. Llavors, nosaltres això també ho estem una mica denunciant, de dir, s'ha de pagar en funció del servei de custòdia, no per dies complerts. Uh-huh. Tot això va pujant.
Al final acabarem pensant que molts ajuntaments troben en aquesta taxa de retirada i dipòsit una via fàcil d'augmentar la recaudació, no?
Clar, nosaltres al final pensem això, perquè és que no acabem d'entendre per què té aquest cost tan elevat. De vegades se'ns ha dit que té aquest cost, però clar, no s'explica com pot ser que a Melilla o a Àvila costi 54 euros i a Barcelona 198. És el que no acabem d'entendre. Per això demanem més transparència en aquest sentit.
I si ho denunciem, ens haurien de respondre i què ens dirien? Perquè clar, aquí cadascú fa la seva, posa les seves tarifes.
Pues jo crec que sí, que dependrà molt de cada empresa que s'encarrega d'això, però per això l'Organització de Consumidors i Usuaris fa aquesta tasca de denúncia pública i de posar-ho damunt de la taula, perquè és un problema que nosaltres també de vegades trobem que és una mena de sanció econòmica. A més de la sanció que tens per haver aparcat malament, doncs aquest augment tan elevat trobem que és una doble sanció.
Està clar que quan aparquem el cotxe en un lloc on hi hagi un perill que causi pertorbacions a la circulació, que estiguin aparcats, òbviament, indegudament, això s'ha de multar, s'ha de retirar fins i tot el cotxe, però amb aquests preus, 200 euros quasi bé a Barcelona, dèiem a Lleida 154, a Tarragona 120 i Girona 108 euros, és una autèntica bestiesa, eh? I això sense comptar les tarifes que dius tu, que el pàrquing es paga per dies complert, és una autèntica vergonya.
De tots els que hem estudiat, el 95% fan per dies complerts. Això també diem, bueno, has de cobrar pel servei, no per dia complet.
Efectivament, com si aparcades el cotxe a mitja hora, has de pagar per mitja hora i no per 24 hores del mateix
dia.
Doncs aviam si entre tots podem aconseguir, Esther, que això canviï, no?
Sí. sí, a veure si podem.
Això esperem. Esther Lorente, delegada de l'OCU a Catalunya. Gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555, 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este jueves, la linterna vuelve a Galicia y se enciende en Vilanova de Arousa, la playa de Santiago de Compostela, la cuna de Valle Inclán. Hablaremos del camino, de su gastronomía, de sus fiestas, de sus gentes, entre amigos. Todo este jueves en La Linterna, con Ángel Expósito.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero.
Ja hi ha data concreta per l'inici de les obres de reforma de la Rambla de Barcelona. Començaran el 3 d'octubre. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va anunciar aquest passat dilluns al matí i va dir que aquestes són coses que fan il·lusió. No sé si la mateixa il·lusió és la que tenen des d'Amics de les Rambles. En parlem amb el seu president, Fermí Villar. Què tal, Fermí? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com heu rebut aquesta notícia de que el 3 d'octubre comencen les obres a la Rambla?
Home, hauríem de seure amb l'alcaldessa, si hagués opció, i definir el concepte d'il·lusió. Si et regalen una joguina i et diuen que la podràs estrenar, o no estrenar, la podràs desembolicar 7 anys després, diríem que la il·lusió queda una mica en segon terme. És el que ens ha passat amb la reforma. Es va aprovar el maig del 2016 i s'inicia la primera de les 5 fases ara a l'octubre del 2022.
Què ha passat des del 16 fins al 22?
Doncs un excés de voluntat política de farcir ideològicament un projecte que ja estava consensuat, que es va fer molt bona feina la gent del districte de Ciutat Vella, les tècniques de l'època, havien redactat un molt bon projecte consensuat amb la societat civil i en el seu moment la manca de valentia de l'alcalde Trias de no aprovar-ho al final del seu mandat va significar que quan va arribar l'alcalde de Colau ho va voler congelar i ho ha anat allargant fins ara.
Tindrem les Rambles que volem tots els ciutadans, ja no dic barcelonins, perquè la Rambla és, òbviament, de tots. Com seran aquestes noves Rambles?
Bé, bueno, el projecte, molt ben dit això que acabeu de dir, la Rambla no pertany només a la gent de la Rambla, la Rambla és un passeig universal. El projecte és molt bon projecte, perquè en origen es deia Pla de Reordenació, endreça tot allò que hi ha, sobretot a la superfície de la Rambla, el que, òbviament, amb tants anys d'endarreriment necessita una certa actualització, però és factible, no és difícil. El que sí que cal és que es faci ràpid perquè quan s'acabi la reforma no torni a estar desfasat. Però el projecte és un projecte que, si més no, farà que el passeig, que és allò que és característica de la Rambla, sigui més fàcil.
Quan un comença les obres, Fermí, sap la data d'inici, però en principi normalment diuen no, acabarem tal dia, però les coses s'allarguen. La previsió de l'Ajuntament és que les obres s'allarguin 7 anys fins al 2030. No creieu que són massa llargs els terminis perquè funcioni la Rambla amb normalitat?
Ho creiem i així vam fer-ho palès en una al·legació que, per sort, el personal tècnic de l'Ajuntament no ens la va rebutjar. Nosaltres demanem que les 5 fases es converteixin en 3 fases, que el pla d'obra no excedeixi els 4 anys i també, aprofitant que comencen les obres per aquest tardor preelectoral, li demanem als grups polítics que es presentin a les municipals que incorporin al seu programa electoral aquest canvi de calendari, perquè és inadmissible, a part d'incomprensible, que la superilla de l'Eixample es vulgui fer en 8 mesos, que les obres de la Via Laietana es vulguin fer en 21 o 25 mesos, quan són dues obres que no estan consensuades, la de la Rambla, que està supertreballada i acceptada, es vulgui fer en 7 anys.
Uh-huh. Escolta'm, el tema de la circulació, finalment com quedarà? Un carril de circulació per sentit? Imagino que limitat a veïns, busos, taxis, bicicletes, mercaderies i accessos als aparcaments, no?
De fet, de sentit pujada de mar a muntanya, ja fa molts anys que és així. S'hi pot accedir segons quines hores per fer càrrega i descàrrega, per anar a pàrquings i el veïnat pot accedir-hi. Es fa el mateix en el sentit descendent. Hi ha molta gent que ens agradaria que fos 100% només per vianants, però la densitat de Ciutat Vella no permet que la Rambla pugui quedar-se totalment tancada al trànsit. Seria un escanyament del Raval excessiu.
Efectivament.
Però sí que només un carril de pujada i baixada. Hi ha una part una mica complicada, que és que les bicis i els autobusos han de compartir al mateix carril, però, insistim, tot això són coses que potser ara no són perfectes, però són solucionables. El que no és, tornem-hi, no en 7 anys no té sentit.
Uh-huh. Una de les novetats principals és la del paviment, no? En aquest tram i en tota la futura Rambla, perquè ja no hi haurà més asfalt, no?
Sí, seran bueno, panots no, seran adoquins, blocs de pedra. Visualment, almenys el que es veuen els renders, sembla, té molt bon aspecte. El que ens preocupa és, per una banda, amb això que dèiem del calendari, que un cop s'obri el subsol, Ciutat Vella té una densitat de subsol a nivell arqueològic històric brutal. Té unes mancances de manteniment històric també molt preocupants, i també el mateix manteniment ens preocupa a futur, però això s'haurà de veure reflectit en partides pressupostàries, perquè entenem que no serà el mateix mantenir l'asfalt que mantenir el paviment que se'ns presenta.
Exactament. I ara un centenar d'arbres més, i una cosa importantíssima, ens instal·laran més de 100 bancs.
Sí, sí, això s'agraeix. Això és una demanda d'amics de la Rambla històrica. Els antics ocellaires de la part alta de la Rambla, que se'ns va dir que no començaria la reforma sense haver solucionat el tema dels ocellaires, ja s'està incomplint, perquè ells viuen en la incertesa, i nosaltres vivim amb unes ocupacions d'una oferta que no la veiem adient per la Rambla. Amics de la Rambla, des d'un principi, en contra del que diuen els afectats, no volem terrasses a la zona d'antics ocellaires, volem bancs perquè la gent pugui seure gratuïtament, perquè la Rambla, la gent de més edat, recordarà les cadires que s'asseia la gent,
i tant.
Però aquelles cadires es va acabar pagant, quan jo era criu, fa uns 40 i escaig anys, es pagaven 10 duros.
Mm-hmm.
Nosaltres volem que s'hi pugui seure gratis, i ja hi ha uns bancs ara, això s'agraeix. Igual que els arbres afegits, tot el que sigui una mica coincidint amb l'Ajuntament, verdificar la zona amb realisme és benvingut.
I sobretot important per la seguretat, Fermí, l'enllumenat, no?, que s'unificarà amb un únic disseny més simple i funcional.
Sí, ara mateix tenim 7 fanals diferents, històrics, sobretot la part de Santa Mònica, que és molt més ample, té una mancança en el tram central, i això repercuteix en la seguretat, repercuteix... hem de tenir en compte que hi ha, sobretot, molta dona i moltes persones del col·lectiu LGTBI que treballen a la Rambla, ja sigui entrant a les 6 del matí o plegant a la matinada, i que tenen una certa intranquil·litat quan arriben o surten de la feina. Més llum i més presència policial, que això no és una reforma urbanística, sempre és d'agrair.
T'agraeixo molt, Fermí Villar, president d'Amics de les Rambles, que hagis estat amb nosaltres, que vagi tot molt bé i en continuarem parlant, perquè si estarem tants anys d'obra, segur que ens dona per molt. Gràcies, Fermí. Una abraçada.
Gràcies. Igualment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 7 de la tarde, 34 minutos. Ahí viene el consejo de los amigos de Línea Directa. Dicen que si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones en Línea Directa.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
I d'aquí un moment en parlarem del millor pa de pagès del 2022. Es troba a Barcelona i a la pastisseria Panaderia Forner, Montserrat Fornés, un negoci familiar centenari. Ara et parlem.
¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, apuntar muy bien, areajuridicaglobal.com. ¿Qué podéis ver ahí? Pues mira, se lo vamos a preguntar a Ariadna López y Javier López, son abogados de Área Jurídica Global. Buenas tardes, bienvenidos.
Buena tarde.
Buenas tardes. ¿Qué encontramos ahora mismo si yo clico areajuridicaglobal.com? ¿Qué podemos ver ahí?
Pues muchísimas cosas. Mira, tenemos una sección donde te enseñamos a salir de ASNEF. Tenemos otra sección que te enseñamos a acudir al Banco de España y solicitar toda tu información financiera. Puedes ver casos reales de nuestros clientes que han podido exonerar el 100% de sus deudas, sean empresas, autónomos o particulares. Gente que ha decidido reclamar su tarjeta de crédito y ahora justo lo comentábamos viniendo que tenemos el récord del despacho, una tarjeta de crédito. El banco reclamaba dinero al cliente y tras ir a juicio le tienen que devolver 40.000 euros. Una pasada. Sí. Tenemos casos también de hipotecas donde gente que estaba al borde del desahucio ha podido quedarse en su casa y hemos recuperado viviendas.
26.000 euros hace una semana un señor por abusos bancarios en su hipoteca. Le han devuelto 26.000 euros.
Madre mía.
Poca broma, es que hay muchísimos abusos bancarios, hay muchísimas personas con deudas y hay gente que cree que le debe al banco y es el banco el que le debe a él.
De hecho, también en la web hay enlaces a todas nuestras redes sociales, que son muchas. De hecho, tenemos un podcast, estamos en TikTok, en Instagram y allí puedes ver también los casos de una manera más dinámica, ¿no? Vídeos pues de 30 segundos, de un minuto, donde te explicamos un caso real, o vídeos de YouTube que son un poquito más extensos, de 5 minutos, donde te explicamos cómo defender tus derechos, incluso sin necesidad de abogado. O sea, ayudamos a la gente en todas las plataformas.
Tenemos un modelo gratuito en nuestra web de reclamación al banco para que te devuelvan comisiones de más. Eso es gratuito.
El otro día una clienta le devolvieron casi 500 euros, solo imprimiendo la carta que nosotros damos en la web, rellenando sus datos y yendo al banco y presentándola. ¡Pum!
Caray. Oye, vamos a hablar de los avalistas. Ser avalista, a veces, iba a decir una palabra fea, pero a veces te meten en unos embolados cuando eres avalista de alguien.
Claro, hay que tener en cuenta que la base principal es que, gracias a Dios, somos europeos. Entonces, en Europa el avalista siempre entra en segundo rango. Quiere decir, cuando tú no puedes pagar un préstamo y tienes un aval, la ley dice en Europa que tienen que ir primero contra el titular y al final del recorrido, cuando no pueden embargarle más al titular, entonces iniciar contra el avarista. Mm. En España somos muy listos y los bancos han obligado a todo el mundo a firmar, y además ante notario, que el fiador o avarista renuncia a sus derechos en cuanto al orden, exclusión, o sea, renuncias a tus derechos, que son irrenunciables. Uh-huh. Y van siempre por el avarista o por el titular, van por el que tenga mayor capacidad de tener liquidez, de
claro,
solvencia.
El que tiene más
y eso ya es abusivo, el renunciar a tus derechos ya es abusivo. Solo por renunciar a tus derechos, ¿sí?, por ponerlo. Normativa europea en materia de protección del consumidor. Cualquier cláusula abusiva se da por no puesta. Conseguimos cancelar esa cláusula por haber sido abusiva.
De
y
hecho,
en la gran mayoría de los casos en los juzgados conseguimos quitar avalistas por abusividad de la cláusula.
Se podría decir que tenemos dos tipos de clientes de aval, ¿no? El avalista que nos escucha y dice, ostras, yo avalé, ahora mismo pues el restaurante de mi hijo va bien, pero en un futuro puedo estar metido en un follón, ¿no?
Sí.
Entonces voy a ir a escuchar a estos abogados y a ver si puedo sacarme del contrato. Uh-huh. Esta gente es muy previsora, lo hace muy bien y puede llamarnos y le vamos
sí,
a ayudar.
Correcto. De hecho,
luego,
casi que preferimos antes de tener problemas, sino también puede entender,
claro,
su señoría, que está usted ahora que no puede pagar, nos viene, ¿no? ¿Por qué no vino al principio?
Claro, luego tenemos la gente que no es tan previsora, viene cuando ya le empiezan a embargar o aún tienen que ir en contra de...
llega el burofax inicial.
Exacto.
Qué triste, y la cantidad de casos que hay de padres, de gente mayor ya, con 80
abuelos,
o 90
sí, sí,
años...
Que han perdido sus casas por,
exacto,
haber avalado a un hijo, sin saber exactamente lo que estaban firmando, y además firmando una cláusula abusiva, donde le obligan a renunciar a sus derechos.
Es muy triste, es
total,
muy triste. ¿El caso de Carmen cuál es? Así brevemente, ¿tenéis un caso...?
Sí, es un caso estrella, lo pueden ver en la web, una clienta, que, bueno, ella ayudó a su hijo como pudo, su hijo se quedó en el paro, uh-huh, solicitó un préstamo personal y lo avaló. Mientras no tenía trabajo, pues ella, pobre, les hacía la compra, quedaba con los niños para que fuera a ir a hacer entrevistas bueno, su hijo, y al final nos vio por la tele, nos llamó, pudimos sacar su cláusula de aval y al hijo le hicimos una ley de segunda oportunidad. Cancelamos no solo el préstamo personal, sino todas las deudas que tenía. Ahora llegan a final de mes, aún no tiene trabajo el hijo, estamos ahí,
bueno,
ahí,
pero,
a ver, pero es un cambio de panorama.
Hombre.
Le hemos exonerado al hijo 138.000 euros y a la señora un aval de 44.000.
Imagínate.
Se dice rápido, pero el que pasa por ese momento y tiene esas deudas tan increíbles, piensa a veces en lo peor, pero es mejor llamar a un número de teléfono que pensar en peores cosas.
Totalmente.
Un teléfono gratuito, el 990-1716, 990-1716. Es el teléfono de Área Jurídica Global y, como bien decía Arianna y Javier, casos, testimonios en la web de areajuridicaglobal.com. Os agradezco muchísimo que hayáis venido y ojalá ya alguien que nos esté escuchando os esté llamando a ese 990-1716. Arianna y Javier, abogados de Área Jurídica, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Tots els pans de pagès són iguals. Això ho saben molt bé els forners adherits a la Indicació Geogràfica Protegida, Pa de Pagès Català, que han de complir uns requisits necessaris per tenir l'homologació. Com cada any, el Consell Regulador organitza un concurs que atorga una placa acreditativa i un premi en metàl·lic de 2.000 euros a l'elaborador que faci el millor pa de pagès de Catalunya. En aquesta edició del 2022, que es va celebrar dissabte, el premi al millor pa de pagès ha estat per Montserrat Fornés, que és una fleca situada al carrer Castillejos de Barcelona, amb el mestre forner, el David Hernández, al capdavant. Avui parlem amb el Marc Casamitjana, que és responsable de negoci de l'empresa. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
Igualment. En principi, enhorabona. No cada dia es guanyen premis d'aquest tipus, no?
No, en absolut. Estem supercontents. De fet, nosaltres en els últims anys hem rebut uns reconeixements, com el Premi del Millor Llonguet de Catalunya o el Premi del Millor Pa de Sant Jordi, però sens dubte, el pa de pagès és una icona de la cuina catalana i l'impacte i el ressò que està tenint el Premi del Pagès és, de fet, de totes totes, totalment diferent. Sí,
uh-huh. Quins són aquests requisits necessaris per tenir l'homologació de pa de pagès?
Sí. Els requisits que per poder fer el pa de pagès català, per formar part de la indicació geogràfica protegida, són estrictes. En el fons, hi ha una sèrie d'indicatius de procés, de com s'ha de fer, amb quines farines s'ha de treballar, com s'ha de formar, com s'ha de coure, també com ha de fermentar, les hores de fermentació, i després en presentacions comercials. Tot això s'audita un o dos cops l'any i es presenta al Consell Regulador. Vull dir que no és... a més, està controlat per un institut independent. Vull dir que no és un procés senzill, sí, sí.
Quanta gent s'hi va presentar?
Mira, s'hi van presentar 100 establiments, uns 100 flaquers amb 300 establiments. Una bona quantitat de partits per tot Catalunya.
Tu vas agafar les regnes del negoci de la família després de passar, crec, 10 anys exercint càrrecs de responsabilitat en diverses multinacionals, no? I arribat el moment de decidir si rellevar el pare al capdavant de la fleca o traspassar-la, vas optar per continuar l'herència familiar.
Sí. Bueno, som empresaris, no? I hi ha moltes maneres de poder fer una societat millor i penso que una d'elles és l'emprenedoria, així que ens hi vam tirar de cap i és molt content, la veritat.
Uh-huh. Com va ser el concurs? Ja és un tast a cegues? Com és?
No, el concurs té dues fases. Té una primera fase que es va repartint per diferents delegacions, uh-huh, on s'hi presenten aquests 300 candidats i van presentant els seus plans. D'aquí se n'escullen, evidentment hi ha un jurat qualificat que defineix en funció dels criteris d'aspecte exterior, aspecte interior, degustació, etc. Uh-huh. Llavors, d'aquí surten 5 finalistes. Llavors, sí, aquests 5 finalistes són els que vam ser citats el dissabte passat a Barberà, sí, i llavors amb aquesta gent el que ens passa és, 24 hores abans del concurs venen i s'emporten peces del nostre obrador per provar la seva conservació a 24 hores, i el dia del concurs nosaltres vam presentar una sèrie de peces per valoració del jurat. Uh-huh. Llavors el jurat, davant de l'auditori, va fer la cata, les valoracions i les puntuacions, i les quals van sortir a guanyadors. Uh-huh.
La fotografia d'aquest pa de pagès seria, sí, fet amb una farina de gran qualitat, fermentació, uh-huh, crec, de 16-18 hores, no?
Sí, nosaltres tenim un procés en el que, diguem, amassem, fermentem, deixem reposar en bloc unes 2 hores i després el deixem reposar en peça de 14 hores. Sí, és un procés total de 16 hores.
De
la fermentació aquesta llarga és una fermentació allargada amb una temperatura de 6 entre al voltant de 7-8 graus i que va mantenint de tal manera que els gustos van desenvolupant-se a poc a poc. Sí, sí.
Marc, m'imagino que aquest premi ajuda a defensar, sí, la singularitat de ser un fort particular fora de les grans cadenes i també, sí, el fet d'allò que coneixem com el quilòmetre zero, no? Que aquí a prop
totalment
tinguem aquesta riquesa que porta el petit comerç.
Totalment. De fet, un dels motius pels quals nosaltres vam decidir d'embrancar-nos en aquest projecte i de construir l'equip que estem construint és el fet aquest de defensar l'ànima dels barris, de les ciutats, allò que no, quan fas turisme t'agrada descobrir aquells rècords autèntics, diferents i tal. Doncs una manera de fer això és a través de les petites empreses que estem a l'avantguarda d'innovació, som artesans, però som superpunters intentant descobrir sempre noves farines, nous processos, etc. I tot això doncs és molt interessant, trobo, per les ciutats i pels barris.
Home, és que jo que quan veig, per exemple, pa a una benzinera, penso...
Sí, aquí per mi hi ha el concepte de...
I he dit pa per dir alguna cosa, eh?
Sí, i també el concepte de la salut, no? O sigui, en el fons, quan tu vas a comprar un pa que ha estat fermentant 16 hores, que està fet amb una farina de qualitat, que porta una massa mare, que, per tant, les cadenes del sucre s'han anat trencant, és un pa molt més digestiu, tu estàs comprant salut, en el fons.
Efectivament.
I és cert que la compra al supermercat és una compra molt més còmoda, però també reivindiquem, no, des del comerç, del petit comerç local, que si nosaltres fem els deures i tenim una orientació client, fem la vida fàcil als nostres consumidors, intentem trobar els canals perquè el nostre producte arribi i es doni a conèixer, mm-hmm, la gent que compri quilòmetre zero, que compri salut, és gent que viurà molt més bé i que en el fons serà molt més feliç perquè es trobarà molt millor amb el seu cos, i això és fonamental.
Marc, des de que teniu el millor pa de pagès del 2022, sí, heu notat que la gent ve, no sé si per curiositat o per comprar el pa al forn?
Sí, ho hem notat moltíssim. Nosaltres... això ens ho vam donar el dissabte per la tarda, va començar a sonar el dilluns i avui és dimecres, no? Doncs nosaltres portem 3 dies que, malgrat anar pujant cada dia les produccions, pràcticament al migdia ens quedem sense pa. Què ens passa? És que el ferment natural, la massa mare, té uns ritmes de creixement.
Clar.
No podem multiplicar per 10 la massa mare en un dia si la volem amb bona salut. Llavors, els ritmes de creixement que li volem imposar a la massa mare ens fan que els nostres ritmes de producció vagin pujant més lent del que la demanda ens està exigint. De totes maneres, jo calculo que finals de setmana o principis de la setmana que ve ja haurem trobat aquest punt d'equilibri entre demanda i oferta i tothom podrà gaudir sense problemes del pa. De totes maneres, si encarreguen, nosaltres estem sortint de totes i estem superagraïts de que la gent vingui, pregunti, demani i que ho facin i que, sobretot, vagin a comerços de qualitat i que comprin salut.
Bueno, mira, és un bon regal. Si algú et convida, no sé, a dinar el diumenge o dissabte, portes un bon pa de pagès. Escolta'm, és un luxe, eh?
I fins i tot, jo moltes vegades els dic a clients aquí, o a clients de restauració nostres, podeu oferir una carta d'abans, pots oferir, nosaltres et pots emportar un pa de sègol, un pa d'espelta, un pa de calamata, un pa de pagès, i pots arribar a enriquir moltíssim la carta la proposta d'un dinar de diumenge amb una paleta de pans tan variada.
Mira, ara mateix em menjaria un tros d'aquest pa de pagès amb un rajolí d'oli, una mica de pernil ben bo. Escolta'm, i és un dinar de luxe, d'estrelles Michelin.
Sí,
Marc,
sí, estrelles, però està molt bo.
I tant que sí. Doncs res, tothom a tastar-ho. Recordem que esteu al carrer Castillejos de Barcelona, a Montserrat Fornés. Allà trobareu aquest millor pa de pagès català. Marc Casamitjana, gràcies.
A tu, molt amable.
Una abraçada. Adéu.
Vinga, adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Plantar un árbol?
Ético.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Super ético.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Aquello es otro mundo. Si le llaman el milagro alemán.
El gran Alfredo Landa, más viajero que nunca.
Así, así.
Con billete doble.
¡Ya estoy en Alemania!
¿Hispanic hablan?
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca.
París bien vale una moza. Y vente a Alemania, Pepe.
¡Pepe!
¡Hey! ¡Suelte usted la pescadilla, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues ya lo sabéis, el próximo día 23 entramos en el otoño. Eso quiere decir que ya hemos dejado un poco de lado lo que es la toalla, la crema hidratante, bueno, la crema hidratante también, pero digo la crema solar, etcétera. Y ahora llega el momento, doctora Torrejón, de cuidar y recuperar nuestra piel. Doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
¿Cómo se recupera esa piel?
Pues mira, la piel tenemos que ser conscientes que aunque nos hayamos puesto la crema de protección solar, que cada vez son más las personas que entienden la necesidad y la conveniencia de hacerlo, aún así las inclemencias atmosféricas, es decir, el calor que reseca la piel en superficie, el sol que nos puede tocar directa o indirectamente, aunque llevemos la protección solar, va a generar lo que se llama fotodaño, ¿no? Y va a influir muchísimo en el proceso del envejecimiento. Uh-huh. El envejecimiento es un proceso natural, pero que se puede acelerar o se puede agravar por determinados factores. Uno de ellos el sol, que es importantísimo, también las dietas desequilibradas, el tema del alcohol, el tema del tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos a todos los pacientes, hombres y mujeres, ¿eh? Porque cada vez son más los hombres que se preocupan por su calidad de piel, que tomemos conciencia de ese daño inevitable que nuestra piel va a tener y que hagan una puesta a punto. Y esa puesta a punto puede ser una única sesión. Esa sesión no tiene, Monse, como objetivo rejuvenecimiento en el sentido de signos externos que queramos cambiar. Sí. Es decir, que en una única sesión no podemos, pues, quitar unas arrugas o disminuir las arrugas de una frente o hacer un proceso de tonificación cutánea, evidentemente no, pero sí que con una sesión lo que podemos hacer es esa famosa puesta a punto, ¿no? Uh-huh. Igual que cada X kilómetros llevamos nuestro coche a pasar la ITV, pues esa piel le vamos a dar un input, vamos a contrarrestar, por así decirlo, los daños que ha podido provocar el sol, y entonces nosotros lo hacemos con diferentes técnicas. Normalmente lo que solemos hacer es utilizar luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa es un procedimiento, es una técnica maravillosa para ayudar a todo lo que puede ser los signos externos de envejecimiento, como pequeñas manchitas, arruguitas muy superficiales, uh-huh, pieles que son como un poquito gruesas, ¿no?, que se ponen cuando toman mucho el sol. Solemos hacer esto, solemos utilizar el factor de crecimiento plaquetario, que es una terapia que se hace con la propia sangre del paciente, y solemos utilizar la utilización de ácido hialurónico con función de hidratación y vitaminas. Es decir, que según lo que la persona necesite, podemos decantarnos hacia una sesión de un tipo o una sesión de otro. Es una sesión con un coste bajísimo, Monse, es decir, que está al alcance, yo te diría, de todo el mundo, y que si uno tomase la costumbre de hacerse dos al año, no te puedes ni imaginar cómo estaríamos actuando de forma preventiva de cara al envejecimiento cutáneo. Entonces, recomiendo a todas estas personas que, bueno, pues con protección o sin protección han hecho una exposición solar, pues que hagan esa puesta a punto y que le den un chute de revitalización a su piel viniendo a vernos.
Qué bien, oye, eso lo de escucharte ya me entra en ganas de que me pongan esa luz pulsada encima, porque además ahora es cuando se empieza a ver esas manchitas, ¿no? Después de cuando ya estamos perdiendo el color moreno de piel, las manchitas, esas pequeñas tal que ha dejado los rastros del sol. Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes a que marquen ese teléfono del Centro Médico y de Estética de la doctora Torrejón Estarbene, porque van a tener esa visita sin coste alguno, 93414-3631, y allí te van a informar absolutamente de todo. Por cierto, os recomiendo mucho el podcast de la doctora Torrejón, que esta semana habla de bolsas y ojeras, qué son y cómo combatirlas. También lo hablaremos en el programa, Carmen.
Perfecto, cuando tú quieras, Montse.
Un abrazo, gracias, un beso.
Hasta mañana, adiós, adiós.
I amb aquest consell de la doctora Torrejón hem arribat quasi bé al punt de les 8 de la tarda, moment en què arriba Àngel Expósito i la Linterna per posar-nos al dia de tot el que ha passat en aquest dimecres 21 de setembre. I nosaltres marxem per ja començar a preparar el que serà el programa de demà. Més coses a cope.es i ja ho saps a la Linterna, Cope, Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabes de passar una bona tarda. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hacer dieta sana te